Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'envelliment de la població suposa un veritable problema per al sistema sanitari. Viure més temps també és sinònim de fer-ho amb una acumulació de diferents patologies que en moments concrets es poden descompensar i, per tant, necessiten una atenció mèdica. De fet, l'Hospital de Sabadell atén una mitjana de 2.000 persones amb malalties cròniques complexes derivades d'aquest fenomen. Fa una dècada, des del Taulí, ja anunciaven que caldria preparar recursos perquè aquesta població no hagués de passar sistemàticament pel servei d'urgències. I aquest dia ja ha arribat, perquè s'acaba de posar en marxa al Taulí el nou hospital de dia per a persones amb malalties cròniques complexes i fragilitat. I avui en parlem, el Fem Salut, amb el Ricard Comet, que és el director d'especialitats mèdiques, i també parlem amb l'Ingrid Bullic, que és cap de l'àrea d'infermeria. Bon dia.
Bon dia.
A veure, comencem parlant precisament d'això, no? D'aquest repte que suposa l'envelliment de la població, perquè cada vegada, gràcies als avanços mèdics i també a la millor qualitat de vida, vivim més anys. Però, clar, això és un repte i, evidentment, també genera moltes oportunitats. Què en penseu?
Bé, bon dia.
Bon dia.
Com vostè ha dit, és un repte. L'envelliment, més que un problema, és un repte. Ens hem de felicitar perquè la gent arribi a aquestes edats. Ara, sí que amb l'envelliment s'acumulen malalties i s'acumula dependència, i és perquè ens haurem de preparar en els propers anys, com ha dit, sens dubte.
Perquè, evidentment, Ingrid, és interessant, no?, viure cada vegada més, però també, clar, hem de viure millor.
Sí, és el concepte, no? d'esperança de vida amb bona salut. És a dir, tenim molts anys per davant i sobretot el més important és que també vagin augmentant, no? aquests anys amb bona salut. El tema de l'envelliment actiu, que no és un tema només del sistema sanitari, sinó que és un tema de salut pública, no? i de cultura, de poder viure amb el millor que puguem entre tots, no? cuidant-nos i que també les polítiques en salut afavoreixin aquest envelliment actiu per aconseguir aquest augment de l'esperança de vida amb bona salut, sobretot.
Parlem d'aquest nou servei, no? Que és el que aportarà precisament, no? per ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients.
Mirin, una premissa del pacient crònic complex fràgil és que haver d'ingressar, haver d'anar a urgències, li genera molts efectes adversos. De davallada funcional, de desorientació, desnutrir-se, infeccions, etc. Llavors, hem d'esmerçar tots els esforços possibles en muntar dispositius assistencials per evitar això. I en aquest sentit tenim les hospitalitzacions a domicili, que anem potenciant tot el que podem, les consultes externes, i nosaltres tenim una consulta externa de geriatria ja fa molts anys, i els hospitals de dia n'és una altra, perquè el que faciliten és una intervenció precoç i de més intensitat que una consulta externa estàndard.
Llavors, m'agradaria deixar clar també per als nostres oients quins són els pacients que aniran dirigits, derivats a aquest hospital de dia, en quina situació s'han de trobar per fer ús d'aquest servei.
Estem pensant principalment, no únicament, però sí principalment, amb persones que sovint són persones d'edat avançada, diguéssim. Sí que és veritat que parlem de persones que tenen fragilitat, que és un concepte que utilitzem molt ara en l'àmbit de la salut, no? i és quan les coses comencen a no funcionar bé, perquè hi ha una pèrdua de capacitat funcional o hi ha una pèrdua de capacitat cognitiva, i més que l'O, a vegades és l'I, no? que anem sumant com petits dèficits d'una cosa i de l'altra, on tot es va complicant una miqueta més. Llavors, també estem pensant en perfil de pacients complexes, que diem nosaltres, i és que hi ha una difícil gestió perquè tenen múltiples patologies, tenen múltiples necessitats, i aquí ens hem d'alinear tots molt bé per donar una visió integral a aquesta persona i donar resposta en tot allò que puguem des de l'àmbit sanitari, i pensem també en persones amb malaltia crònica avançada, no? Que són aquelles persones amb necessitats pal·liatives i que puguem, no?, oferir un confort i, com bé dèieu al principi, no?, que no fos l'entrada, la porta d'urgències, que a vegades sí que és aquesta porta d'entrada que resol, però intentar trobar altres alternatives, no?, quan hi ha descompensacions, doncs començar a tractar de forma precoç en aquesta àrea més ambulatòria i poder donar una resposta precoç i resolutiva, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, i per no saturar les urgències, perquè entenc que aquestes persones, no, amb tota la medicació també, no, que prenen, amb totes aquestes malalties complexes, m'imagino que acaben, doncs, ingressant mínim una, dues o tres vegades a l'any, no?
Sí, és lo habitual. De fet, és un dels criteris que caracteritza el pacient crònic complex, l'alta utilització del sistema sanitari amb les seves diferents dispositius i les urgències un d'ells, i per tant ja és una de les coses que nosaltres ens proposàvem treballar de manera proactiva. Els pacients que han hagut d'ingressar moltes vegades en un any, intentar atendre'ls en l'hospital de dia de manera precoç per intentar evitar properes crisis. Nosaltres a l'hospital de dia, poder el que volem que ens caracteritzi és l'atenció global i l'atenció interdisciplinar, i per tant metges, infermeres, treball social, rehabilitació i farmacèutic, amb les dosis de cada un necessàries en cada moment. Aquesta és la primera característica, i la segona és que tractarem més pacients que no malalties segons determinada guia. I això és també l'altre tret diferencial respecte a altres dispositius del sistema sanitari.
Clar, ja us...
I, òbviament, molt coordinats amb atenció primària, que és l'altra clau de la jugada.
Per tant, el pacient també es beneficiarà en el sentit de que es podrà fer una millor atenció i també un seguiment.
Així esperem, no? Poder oferir aquesta atenció integrada, centrada en la persona, no?, que sempre diem, basada en aquestes necessitats, i que és en base a la valoració geriàtrica integral o a la valoració integral que nosaltres diem, no?, que intentem fer com una foto en totes les esferes de la persona, tant física com de malalties també, però també de presa de decisions, de saber com enfoquem el pla terapèutic, no?, d'aquesta persona, també tot el suport que té a casa. Sí que és veritat que l'hospital de dia, com comentàvem, no?, en principi són persones que viuen a casa, que vindran a l'hospital de dia, però després marxaran a casa, amb la qual a casa necessiten algú en moltes ocasions que els cuidi, no? Aquest tenir cura de base a casa ha d'estar garantit d'alguna manera, i també és una de les característiques que tindran o tenen les persones que estem atenent en aquest hospital de dia.
Però llavors entenc que els beneficis serà també, doncs, per tot l'equip, no?, que hi treballeu, pel pacient, però també fins i tot pels cuidadors, perquè tindran aquest respir.
Sí, de fet, les persones que estem atenent a l'hospital de dia venen acompanyades, és a dir, estan venint amb un familiar. Sí que és veritat que estem en context encara pandèmic, i així ens estem comportant en la majoria dels serveis, en el qual venen acompanyats per una persona, però sí que és veritat que ens permet, no?, fer a l'espai d'hospital de dia, ens permet fer acompanyament també familiar, ens permet fer educació sanitària a la família per saber portar millor la situació en la que s'estan trobant, especialment quan detectem que hi ha canvis, no?, de si potser hi ha una davallada funcional, no?, que a la qual t'has d'adaptar. Doncs no sempre és fàcil adaptar-te a una pèrdua funcional. Llavors, aquests espais, no?, d'hospital de dia ens permeten acompanyar i educar en com són les coses a partir del que està passant en cada moment i en cada situació.
Recordem als nostres oients que aquesta entrevista es fa en directe a través de la 94.6 i també s'està retransmetent en directe a través de l'Instagram del Parc Taulí, també d'aquesta emissora de Ràdio Sabadell, i després també es podrà recuperar el servei a la carta. Ricard, en aquest sentit, no sé si creieu que es notarà ja aviat l'impacte de l'hospital en la reducció també dels atesos a les urgències o dels ingressos d'aquest col·lectiu, o caldrà esperar una mica?
Jo crec que caldrà esperar una mica, perquè ara hem començat a funcionar no a màxim rendiment, perquè crec que és assenyat fer el rodatge primer de qualsevol cosa nova, i espero que en els propers mesos es comenci a notar l'impacte amb reingressos i també amb assistències a urgències dels pacients que seguim. A tot arreu que hi ha dispositius semblants han aconseguit aquests resultats, i per tant estic segur que nosaltres ho aconseguirem també.
En aquest sentit, Ingrid, entenc que era una necessitat, no?, el Partaulí, doncs, a incorporar aquest centre.
Sí, jo a la resposta de la pregunta d'abans sí que diria que potser a nivell d'hospital encara és d'hora, no? Perquè, bueno, perquè és d'hora per la magnitud que tenim ara, però sí que és veritat que si preguntéssim a les persones que hem atès en aquest hospital de dia, no?, i que han vingut a l'hospital de dia i que ja han fet un ingrés directe perquè calia ingressar-les, però hem diagnosticat precoçment, no?, que calia ingressar-les, que no han hagut de venir al servei d'urgències i que hem articulat de forma diferent, jo crec que per elles sí que ha sigut algo que ja han visualitzat i que a nivell d'equip, no?, de l'equip d'hospital de dia, també hem visualitzat que podem fer algunes cosetes diferents. O sigui que l'impacte, per poquet que sigui, als ulls de determinades, no?, de qui mira, pues segur que ja comencem a veure un petit impacte amb això. I ja estic convençuda que el que comentaves, no?, és una necessitat, segur que sí. Tenim un col·lectiu de persones fràgils, complexes, malalties avançades, que necessiten que les mirem, que les mirem amb uns altres ulls i que articulem un sistema molt més adaptat cap a ells, per dir-ho d'alguna manera. Els exemples que posem és que en un hospital de dia dona l'oportunitat, no?, de que una persona vingui i tu li puguis fer com diferents coses en un mateix procés assistencial. És a dir, que no hagis de venir un dia per l'analítica, que no hagis de venir un dia per una radiografia, que no hagis de venir un altre dia per una visita mèdica, fer-ho tot el mateix dia. I això, quan estàs fràgil, vulnerable, per dir-ho d'alguna manera, és valor afegit, segur, per aquestes persones.
Totalment, perquè segur que els nostres oients pensen, no?, en el seu dia a dia, les dificultats que doncs això, que tenen, doncs, haver de fer-se totes aquestes proves, doncs molt millor doncs fer tot aquest seguiment i, evidentment, més en aquest col·lectiu, no?, amb les complicacions que tenen. Parlem dels professionals que formeu part, no?, d'aquest equip. Qui sou? També xifres, si teniu, i una mica, doncs, això, suposo que hi ha de tot, no?, des de treballar socials, professionals de rehabilitació, metges...
Sí, nosaltres, com li comentava abans, tenim un equip mèdic que és un metge de moment fixo, tenim un equip d'infermeria fixo que hi haurà fins a 3 tons d'infermeria, tenim treball social, tenim farmacèutics que ens donen un suport molt important pel control de la medicació i veure que no hi hagi errors de medicació, tenim els saladors, tenim TECAIs i rehabilitació, tot i que l'Hospital de Dia Pacient Crònic Complex el primer objectiu no és la rehabilitació, sí que intervindran quan calgui i treballem de manera absolutament coordinada.
Clar, i ara, des del Taulí, doncs, ateneu una mitjana de 2.000 persones, no?, d'aquest perfil, si no vaig equivocada.
Quan dèiem 2.000 volíem dir que ingressats en un any a plantes específiques de pacient crònic complex fràgil, donem unes 2.000 altes l'any.
Val. I creieu que les places de les que disposeu ara a l'hospital són suficients per atendre aquestes necessitats o necessitaríeu més?
Necessitaríem més, com no només nosaltres, no només el Taulí, sinó tot el sistema sanitari necessitaria més. Sí que és cert que tenim bones perspectives de futur. Just a la nostra institució tenim bones perspectives. Però això no treu que, a part de necessitar llits, ni que els tinguéssim, hauríem de treballar per evitar ingressos. I si poden ingressar a casa, encara que hi hagi llits, poden ingressar en hospitalització a domicili, millor. Si els pacients poden anar a hospital de dia, millor, per evitar els efectes adversos. Llavors, i òbviament, si tenim llits i el malalt no ha d'estar urgències més del compte, doncs
molt òptim. Millor per tots, no? Sí, molt més òptim. Sí. No sé si el nombre de places també d'aquest nou centre podria créixer a curt termini si arriben nous recursos.
Et refereixes a l'hospital de dia? No, l'hospital de dia, d'entrada, pensem que la dimensió que té és molt ampli, tinguin en compte que tenim 14 punts d'atenció que quan estiguem treballant en horari sencer 12 hores al dia dona per atendre molts pacients. I per tant pensem que la dimensió És correcte.
Parlem també del paper, no?, que juguen també precisament doncs, les infermeres, no?, en aquest servei, perquè doncs, fa dues setmanes ens fèiem ressò, no?, també coincidint amb el seu dia. Expliqueu-nos també, no?, el seu paper i com serà aquesta atenció.
Bueno, agafo la paraula,
per al·lusions.
El paper de la infermera en aquest hospital de dia és un paper, no?, que nosaltres sempre diem ja el rol col·laborador, que és aquell que farem amb tot l'equip interdisciplinar, però també hi ha un rol autònom, que és en aquesta part, no?, que comentàvem abans, tant de valoració com de tractament no farmacològic, com d'educació sanitària i d'acompanyament a la persona atesa en aquest hospital de dia i a la família que acompanya aquesta. Jo crec que hi ha un rol molt important també dintre d'aquest hospital de dia, que és de xarxa, de connexió, de recursos, de tenir en compte que l'hospital de dia és una atenció en un determinat moment, però que aquesta persona, al llarg del que vingui després i del que ve abans, necessitem com connectar i fer una atenció continuada, que diem, no? Llavors, aquesta connexió de recursos és summament important per les persones que estan en aquest hospital de dia i que la infermera agafa aquí un rol capdalt.
Uh-huh. I m'imagino que també és important el rol de l'educador, no?, en aquest sentit, per facilitar també doncs, a tot l'acompanyament als malalts i als familiars.
Fonamental. Sí, a vegades doncs, a tots, bueno, no sé, no? Però per qualsevol diagnòstic que a nosaltres ens arriba, no? Que són persones que vas al metge o vas a una consulta i et diagnostiquen algo molt concret, no? I et donen com indicacions per algo molt concret. Uh-huh. Doncs imagineu-vos per una persona que té moltes coses concretes, no? Són amb múltiples patologies, amb múltiples problemes de salut i que els hem d'abordar i que no sempre has de trobar, bueno, i que sempre has de trobar l'equilibri, perquè a vegades el que va bé per una cosa no ens va tan bé per una altra, i llavors arribar a aquest equilibri fràgil de compensar i d'equilibrar i de donar indicacions per una cosa o per una altra i de com hem de seguir, quins són els aspectes concrets, no?, que ens han de fer saltar alarmes, jo crec que són aspectes summament importants a poder donar en aquest context.
Amb el que comentava la Ingrid de l'educació, crec que un paper fonamental nostre també és explicar als pacients i als cuidadors quina és la trajectòria que ens sembla que... quin camí agafarà el pacient, quina serà la trajectòria,
no?,
d'aquesta malaltia, perquè això també sol tranquil·litzar pacient i els cuidadors, que ens anticipem, que sabem, em sembla que això anirà per aquí, per tant anem a prendre mesures per adaptar-nos, que no vagi a crisi, perquè llavors és quan acabem a urgències.
Evidentment, doncs, per veure l'evolució, no?, i l'impacte. Quins són els problemes més habituals, precisament, que presenten doncs, aquest tipus de pacients i què és el que més necessiten, també, per part dels sanitaris?
Jo diria que el diagnòstic principal seran les malalties per fallida d'òrgan, perquè és gent gran, la majoria, i fràgils, i per tant insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, deterioro cognitiu en diferents fases, insuficiència renal. Val? La gent, com deia vostè al principi, arriba a edats avançades i sobreviu de moltes malalties i llavors fallen els òrgans. El que trobarem sobretot és insuficiència cardíaca combinada amb fallida d'altres òrgans.
El que estem fent molt és avaluar, no?, l'estat d'aquestes situacions que comenta el doctor Gomet. I sí que és veritat que a nivell de teràpies, si ens anem d'anar a teràpies concretes, en el poquet temps d'evolució, sí que estem tractant moltes anèmies que necessiten tractament endovenós, o sigui amb ferro endovenós, o sigui amb transfusió de sang i tot el que comporta aquesta anèmia, no?, i sobretot aquestes insuficiències cardíaques que es compliquen amb altres complicacions d'altres òrgans.
Com ens hem d'imaginar també, no?, o com són aquestes instal·lacions de l'hospital de dia que s'ha posat en marxa a la planta baixa de l'Albada?
Miri, jo el primer que destacaria és l'accessibilitat, perquè està a la planta baixa de l'Albada i és còmode d'entrar-hi. Segon, diria que és un lloc molt amigable perquè és molt lluminós. El confort és alt. Tenim dos boxos tancats de cara a tenir pacients que necessiten aïllament per infeccions o per altres motius. Tenim quatre lliteres confortables i després sis sillons que és on fem els tractaments endovenosos que comentava, per exemple, la Ingrid, de posar ferro o sang.
I amb un equip motivat, no?, de començar un gran projecte, jo crec que és important, no?, també amb cares amigues i amb cares bueno, que tenen ganes, no?, de fer una gran atenció a qui ho necessiti en aquest espai.
I també ens agradaria que ens expliquéssiu, doncs, quan arriben els pacients, no?, al centre de dia, una mica com se'ls atén.
A l'Hospital de Dia es pot accedir, com per diverses, ho comentàvem al principi de l'entrevista, pot ser que hi hagi una derivació des de l'atenció primària, que l'equip d'atenció primària derivi cap a l'Hospital de Dia, pot ser que hi hagi una derivació des de la consulta externa cap a l'Hospital de Dia, i llavors va una mica com per agenda hospitalària a nivell de... Bueno, jo crec que en aquest sentit no hi ha res diferent, no?, que no hi hagi en altres punts, i és que se't cita a la planta baixa de l'Albada a una hora determinada, llavors tu vas allà, hi ha una petita sala d'espera i et fan entrar a l'Hospital de Dia, que a més és una porta transparent, lluminosa i amb molt espai, o sigui que no és... bueno, jo crec que és bastant normalitzat en quant al que tenim com entès, no?, per accedir a un espai ambulatori d'un hospital com és el Taulí.
I també us volia preguntar, doncs, una mica, doncs, si creieu que caldrien més recursos, no?, per atendre, doncs, aquest col·lectiu, no només a l'Hospital de Dia, sinó també, doncs, en general, no?, que potser no hem fet els deures, no? Portem molts anys parlant de l'envelliment, de la població, del repte que suposa a nivell econòmic, social, sanitari, però potser no hem dotat dels recursos o no hem fet, no?, la feina com tocava, i ara potser, doncs, ens toca anar contra la llotja.
Jo, si em fessin dir quin recurs seria més cost efectiu en atenció a la gent gran i la fragilitat, seria l'atenció a domicili. Jo ja esmerçaria molts recursos en atenció domiciliària. Hospitalaris se n'han de gastar, de malalt ingressat se n'han de gastar, i a més atendre'ls de determinada manera, amb abordatge interdisciplinar, amb pla terapèutic, etc. Però jo abocaria molts recursos en atenció a domicili, i amb el suport que necessitin els cuidadors si cal, i per tant se'n va més enllà del tema purament sanitari, com ha dit la Ingrid abans, i la coordinació entre els nivells assistencials, entre primària, a l'Hospital d'Aguts i el sociosanitari. Crec que la clau per entomar el que ens ve en els pròxims anys, com vostè deia, jo crec que va per aquí.
Doncs, evidentment, hem parlat moltes vegades dels beneficis d'aquesta atenció domiciliària. I per acabar, també volíem, doncs, picar pedra. Crec que tots tenim molt clars quins són els hàbits saludables, però seria interessant, Ingrid, no?, també, doncs, ajudar, doncs, a les generacions més joves, doncs, a incorporar aquests hàbits precisament per arribar, doncs, a grans amb menys patologies.
Sense dubte, i no els més joves, jo crec que sempre estem a temps de millorar la nostra qualitat de vida, el nostre estat de salut, no? I està clar que no sempre cal ser un esportista d'èlit, sinó incorporar hàbits saludables de caminar, de menjar bé, de cuidar-se, de tenir relacions socials, o sigui, tot això ens ajuda, no?, a envellir de forma saludable. Intentar disminuir els factors de risc, no?, possibles amb aquesta alimentació, amb bons hàbits en quant a riscos que tots sabem de no fumar, no beure, o no beure en excés, o no fumar en excés. Llavors, bueno, sempre estem a temps, no?, de cuidar-nos una miqueta més i de buscar aquest punt de salut millor per tothom.
Doncs moltíssimes gràcies per aquests consells i per desgranar també, doncs, aquests desafiaments i també aquestes oportunitats que ens genera aquest envelliment de la població. Moltíssimes gràcies i fins un altre dia.
Gràcies.
Al
matí, amb Raquel García.